En aquest programa de Mossega la Poma, com és habitual un cop al mes, tenim programa dedicat 100% a tertúlia tecnològica. Avui repassarem en detall com ens està funcionant a l'iOS 7 i com hem entomat, es diu entomat, els usuaris,
tomàquet,
els canvis
sí.
Tant d'interfície com les noves funcionalitats. Mentre l'iPhone 5S s'està o està esgotat arreu, el 5C no porta el mateix ritme de vendes. Analitzarem el per què. La nova reforma del Codi Penal afecta la propietat intel·lectual i a les descàrregues i també en parlarem. I en Roger Prat, autor del blog presentable.es, dedicat a millorar les nostres presentacions i altres coses, ha llançat un concurs amb premis valorats amb 2.000 euros.
2.000 euros,
Ojito. Poca broma, eh? Ah, sí, però són espècies. Veurem com, com participa.
Això... 2.000 euros en orega. No.
Això i molt més avui a Mossega la Poma. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, senyor Rubén Gervillà.
Hola.
Redacció, senyor Raül Arribas.
Hola a tothom.
Codirecció a Palma, Marc Allí. Bueno, a Palma no, a Mallorca, no, Marc Allí.
Estic a Cala Murada, que és molt lluny.
Oi, Cala Murada, nen. Col·laborador, senyor Albert González.
Hola.
I Silvia Bonassa, Lorena Navas i Ramon Lapuente, que estan absents. Avui col·laborador convidat també el senyor Carles Caño.
Hola, com estem?
Professor d'informàtica.
Sí, senyor.
Producció, conducció, direcció i qui us parla, en Tomàs Manzanares.
Sabeu que tenim una app, tant a iPhone com a Android, que es diu Mosseguis, on ens podreu seguir, us podreu descarregar el podcast, veure el nostre Twitter, fer una mica de tot, interactuar amb nosaltres. La trobareu a l'App Store i al Google Play. Mm-hmm. I volem saludar com cada setmana a totes
Perdona,
les emissores.
I l'ha creat Hola Labs.
Hola Labs.com.
Mm-hmm. Perquè és que tingueu que la vulgueu crear i que no hagueu de fer és un poder.
Sí, com van dir la setmana passada fa dues, és com un Lego.
Un Lego, exacte.
Pots muntar una aplicació de mòbil
sense una línia de codi. Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé.
Saludem com cada setmana totes les emissores que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Sabeu que és un plaer estar aquesta horeta amb tots vosaltres.
Ludo, no estàs molt content avui?
Estic molt content.
Per què?
Perquè el nou iPhone 5S saps que té el lector d'empremtes dactilars, però a més és un lector de mugrons.
Ah, és un lector de mugrons.
I des que va sortir l'iPhone 5S, YouTube està ple de vídeos de tios desbloquejant l'iPhone amb els mugrons.
Ah, i què farà amb els pelillos?
Jo el que vull és que hi hagin ties pel carrer desbloquejant l'iPhone.
Una enquesta en directe.
Si el mugró té pelillo, també el desbloqueja?
Evidentment. Diu que estan desbloquejant també amb la poteta dels gossets i els gatets.
Ojo, perquè m'havies fet molta por. M'havies fet molta por ara.
Perdoneu una enquesta així, l'anem a fer així en directe. Som tot 1, 2, 3, 4, 5
tios. Tots tenim el pit pelut?
6 tios amb pit pelut algun, suposo, o tots. Teniu sensibilitat als mugrons?
Home, sí, és el que t'està
sí,
viu.
Sí,
sí. Són menys entès. Sí.
Són dispositius hàptics. Veure,
aquest és un programa de tecnologia. Retiro, ja no estic content, ho sento.
Vale, perfecte.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Bé, doncs, com deia el Tomàs, avui toca el programa dels que ens agraden, dels que podem parlar només nosaltres.
100% tecnològic, quina manera de començar parlant de mugrons.
Ni convidats, i sensibilitat als mugrons.
Ni convidats que ens robin temps, ni res. Aquí podem parlar nosaltres tota l'hora. El primer tema és una mica de calaix. Va sortir iOS 7 i han anunciat que va tenir el primer cap de setmana, la primera setmana, 200 milions de descàrregues, que ve a ser, si fa no fa, el doble que va tenir iOS 6 fa un any.
Sí, anem a parlar una mica d'iOS 7, ho anem a fer... Ara, de moment, deixarem el que és tema interfície per d'aquí uns minuts. Anem a centrar-nos només en el que és el funcionament del sistema, en general, que heu detectat.
Que encara no té botó back.
Mhm.
Afortunadament.
Has dit encara, i aquesta és la clau.
Ja, és aquest.
Jo ara abans d'entrar a l'anàlisi, deixeu-me fer una reflexió inicial prèvia. En el moment de començar les descàrregues, que van començar a sortir... Jo estava
seguint... Un moment, atenció, que ara és quan el Tomàs se sorprendrà que el món hi hagi trolls.
Sí.
Endavant.
Sí, hi ha molt troll, però
acaba de caure ara de la figuera.
Sí, exacte. Sí, gent que en sa vida ha utilitzat l'iOS 7 posant-lo a parir.
Però que això és com la gent que no ha fet servir en sa vida un Android i diu que l'iPhone és el millor del món. O sigui, ja. Que trolls n'hi ha, és que no... Bueno, on està la sorpresa?
Perdona, si tu dius que iPhone és el millor del món és perquè tu utilitzes iPhone i com a mínim tu creus.
Però
jo no puc rajar malament.
Però si no has comparat,
si no tens un factor...
I et dic d'iPhone com pot ser d'Android, que també n'hi ha. Oh, és que l'iPhone no sé què. I no l'han tocat mai en sa vida.
Per això jo de tant en tant em compro un Android, el pateixo durant uns mesos i puc despotricar amb allò...
Marc, el teu cas és al revés. Tu te'l compres per... Poder dir poder després que el tens i poder despotricar com a més...
Coneixement de causa.
Estic èticament justificat.
Però encara no t'has comprat un Windows Phone per despotricar, eh?
No, però vaig estar una setmana vivint amb la cosa aquella del Surface del Windows RT, que sembla ser que n'han tret un altre i que és igual de pot.
A veure, anem a fer una mica de summary, eh? I anem a posar damunt de la taula quins problemes heu detectat amb iOS 7 de funcionament.
Però vaja, només per tancar-lo dels trolls, eh? Sí. És com quan es diu, és que les primeres hores està tot col·lapsat.
Sí.
Si està tot col·lapsat és perquè s'ho baixa tothom. Si no s'ho baixés ningú, aquest mateix troll diria mira, no se'l baixa ningú.
Sí, exacte. Sí,
que és ridícul.
Sí que és veritat que aquest ritme que va doblar el ritme de l'iOS 6, el que demostra és que Apple pot fer una cosa que Android no pot fer, però perquè és obvi, perquè no té aquest control, i és que té un percentatge d'actualitzacions de terminals amb la nova versió del sistema molt més elevat que tot l'ecosistema Android.
Sí, però tornem a lo mateix. Però a tot l'ecosistema Android, llavors estem ficant al mateix sac mòbils de 100 euros i mòbils de 800.
Clar.
Comparat amb gamma alta o comparat només amb Nexus, sí que segurament Apple, la gent que es compra un iPhone o un iPad, és més d'actualitzar, però jo crec que comparat amb qui té un Nexus a Android, no crec que hi hagi molta diferència, de debò.
Raül, jo tinc un mòbil de 500 euros a Android, el Galaxy Note 2, i va amb Android 4.1, i no et pots actualitzar. I si et vols actualitzar, has de petar-lo.
Jo tinc un Nexus 4 i se m'actualitza directament de Google. Clar,
és
no hi ha
que
problema.
Exacte, l'única manera
és que sigui... I què vas tindre que fer per comprar el Nexus 4 quan va sortir? Que hi havia bufetades tothom allà fotent l'F5 contra la pàgina del Google Play.
Jo no vaig ser dels primers que se'l va comprar. Vull dir, jo quan el meu antic telèfon ja va decidir morir, vaig decantar-me per un d'aquests. També s'ha dit, és això, és Google. És a dir, no tens pràcticament intermediari. Vull dir, estàs passant directe... És l'efecte d'Apple iPhone... Pues exactament el mateix, és el Google Nexus 4. Llavors ahí sí que no tens cap intermediari.
Aquí dono la raó.
És l'entorn ideal.
Si algun dia abandonés iOS, em compraria un Nexus de Google. Punto.
De fet, però no, sí. També hi ha altres mòbils i tablets, sobretot tablets, que no li fiquen la merda que no li han de ficar i també s'actualitzen ràpid. O sigui, no és una exclusivitat de Google amb Nexus. O sigui que qualsevol companyia pot agafar l'Android tal qual, el pur, i el fot al seu terminal
i punto,
i de fet n'hi ha. Crec que Asus té
has de rotejar el telèfon.
No, que dic el fabricant. Jo, Asus i algunes altres empreses, també de menys conegudes, treuen el seu producte directament amb la versió
amb
pura de Google.
Amb tauletes és més normal.
Potser. Sí, amb la versió pura de Google, i quan hi ha una actualització l'actualitzen i avall.
Bé, anàvem a parlar d'iOS 7. Problemes detectats. Jo, per exemple, a part de... Ara parlem del consum de bateria, jo el que he notat és que algunes aplicacions es queden com pillades. Per exemple, la Twitter oficial, l'aplicació oficial de Twitter, és com si quedés... Abans no passava, estava com... Quan li dic timeline, no em reacciona al touch. Es queda com...
A mi em va passar amb Twitter i amb alguna altra que se'm clavava una aplicació, cosa que mai m'havia passat amb l'iPad 3 ni amb l'iPhone. I dic, mira, sí, realment ja s'assembla a Android. No només
amb
l'interfície.
Es clava, no? Aquesta sensació de clavar-se... No,
a mi el Gmail, per exemple, l'iPad mini se'm tanca a vegades, però suposo que és un tema que ha canviat el sistema operatiu i s'han d'ajustar. De fet, hi ha coses que canvien, eh? Hi ha una aplicació on estic bastant involucrat, que és l'app de mòbils de Caprabo, per exemple. Ara, la crida als mapes d'Apple no funciona igual de bé. Hi ha una cosa que no et col·loca i l'aplicació és la mateixa, però això és tan fàcil com veure sempre quan hi ha un canvi de sistema operatiu hi ha petites cosetes que canvien i suposo que les empreses aniran traient. Però vaja, no crec que dintre de dos mesos les aplicacions es segueixin clavant.
Hi ha un altre tema molt delicat, molt delicat, i que tots hem criticat i que a més hem trobat diferències amb la versió amb la 7.0, la que va sortir, i la que estem ara, que és la 7.02. Recordeu als oients que va sortir la 7.0. La 0.1, no, cap de nosaltres la va descarregar perquè venia preinstal·lada en els iPhone 5C i 5S. I d'entrada, quan hem vist la primera actualització, i ara la 7.0.2. Teòricament, la 7.0.2 surt per corregir aquell problema que podia saltar el passcode, els quatre dígits.
No és que te pugui saltar, però crec que podria accedir a fotos...
A fotos o a altre contingut, sí. Tot i que nosaltres a la feina ho vam estar provant i no tothom ho va poder aconseguir. Em sembla que només una persona ho va poder aconseguir. Però, bueno, en qualsevol cas, va sortir la 7.0.2 i vam trobar coses rares amb el tema de l'energia, del consum de la bateria amb la 7.0, i encara tu, per exemple, has trobat discrepàncies amb la 7.0.
Jo amb la 7.0, sense tocar res, em consumia bastant més que l'anterior. Mm-hmm. Però llavors, quan començaves a investigar i a desconnectar que si les actualitzacions en segon pla, una sèrie de coses que portava les 7.0 noves, un cop desactivat això, sí que no només em durava més, sinó que em durava més que l'anterior. Mm-hmm. Jo estava molt content. Ha arribat la 7.0.2, segueixo tenint tot això desactivat i em consumeix moltíssim més que la 7.0 amb tot activat. És que
O sigui que millor no actualitzo, no?
Home, no, perquè si té un problema de seguretat, doncs fes-ho. El que has de fer és encarregar-lo més, però jo no entenc. O sigui, no sé si és cosa meva.
La seguretat és que no et fotin el mòbil, això és la primera part.
Sí.
A mi és veritat que hi ha hagut un salt en el sentit que Apple ens ha transferit ara la possibilitat de regular les actualitzacions de les aplicacions, que no només regules l'actualització, o sigui, regules l'actualització de l'aplicació, el que cada aplicació fa en segon pla.
Sí, aquí està la clau.
Que aquí està la clau. I a més, si pot activar o no pot activar el GPS, bueno, la localització...
Entres a la llista coses. I dius, per què collons tothom vol el meu GPS? Entreu a les aplicacions que demanen permís per geolocalitzar-vos. Veureu com quan passeu la llista, de cada 8 que hi hagi, se us quedarà una. Perquè és que diré, i aquesta per què? Fora. I aquesta per què? Fora.
Exacte. Tot i que et demanen autorització totes, eh? I de fet et demanen autorització fins i tot per utilitzar el micròfon.
Sí, però és que abans no ho feien en segon pla.
Ho volen tot. Agafes i instal·les el Plants vs. Zombies i et diu que et vol enviar notificacions. Diu, hòstia, jo què sé, t'ha crescut un pepino nou. I et demanen accedir al GPS. Dius, però
és que a vegades s'assembla realment més a Android, perquè Android et pregunta un munt de coses, de permisos, que molta gent es queixava, doncs ara Apple...
Això és el que aquí se'm volia jo anar a parar.
Ens està fent a tothom igual. Bueno, a tothom igual si tots tinguéssim la darrera versió.
Això volia jo, aquí volia jo arribar. Ens hem queixat mesos, anys, de que no puc canviar no sé què, no puc fer no sé quantos, i ara que Apple ens ho deixa fer, ara la bateria gasta molt.
A mi no em miris, que jo no m'he queixat d'això. Però, perdona, jo no m'he queixat de que em deixin tocar coses.
No, tu t'has queixat que en l'última versió, però potser tens raó, perquè jo també he notat una mica aquesta diferència.
Jo em queixo que consumeix bateria, però a mi que em deixi activar i desactivar que vull que funcioni en segon pla, és que em sembla collonut.
Sí, però una vegada havíeu parat a un mossegar la poma i això que el que us escolta, no? Llavors sí.
Tu ets l'oient, és ell.
Que dèieu això, que molta gent, quan instal·làvem Android aplicacions, molts cops li diu, instal·la, i no es mira, vols una llista amb 7 o 8 coses, i tu, instal·la, i que a vegades es ficaven...
Però jo sempre he defensat que això està bé, que estigui la llista.
Sí,
que si l'usuari
hi ha un percentatge molt alt de població que no té ni idea, i que se't poden colar troians o coses d'aquestes.
Però és que aquesta és l'actitud que té la majoria de gent, de jo no em preocupo de res, i quan passi algú dolent serà culpa d'algú.
Deixeu-me
dir dues coses.
Una, en Carles que parli en el micròfon. L'altra és, això de les actualitzacions automàtiques, de fet no és una funcionalitat que Apple estigui traient per nosaltres els usuaris, sinó que és una cosa que fa Apple pels developers, perquè els developers són els que tenen el problema quan la gent no s'actualitza, no es baixa les darreres actualitzacions.
Sí, Marc, però això és una altra cosa. No, com a mínim jo no estic parlant de les actualitzacions de les apps en segon pla.
És que hi ha coses. Hi ha
que també es pot activar o desactivar i aquesta em sembla bé, perquè així
Però això es pot activar que ho faci quan estàs en wifi. I ja
per això, per això dic, això em sembla bé. Bueno, de fet, l'altre també em sembla bé, és que a mi tot el que et doni poder, però ara estàvem parlant del poder activar o desactivar cadascuna de les apps que vulguis que faci coses en segon pla.
Per exemple, si estàs subscrit a la revista Esguard, que automàticament et baixi el següent número.
Sí, quan entres a la llista, pues, que quasi totes les apps ara es volen actualitzar. Guardes,
o...
Esguard, he dit.
Ah, per saber les revistes Esguard...
No hi ha revistes guardes a iOS.
És veritat que a l'Steve Jobs no li agradaven
les revistes guardes. Anem avançant una mica. Jo vull destacar... Bueno, hi ha hagut molts problemes. També l'altre dia llegia a Twitter gent que es queixava de problemes en Safari, problemes amb l'iMessage, que no hi arriben missatges.
Bueno,
jo no ho he vist,
però... Jo com a desenvolupador sé que hi ha dos tipus de programes. Els que tothom es queixa i els que ningú fa servir.
Correcte. Però vull destacar coses que sí que funcionen bé. Per exemple, m'ha agradat molt el centre de control.
Era necessari, o sigui, vital.
Sí.
Res, només per això iOS 7 pot consumir la bateria que li doni la gana, que no el traurem mai.
I una altra cosa, si exploreu una mica i rasqueu, tot i que hi ha hagut queixes i ara us explicaré per què, és el nivell de control que podem fer sobre com es reaccionem davant d'una trucada d'una persona que estigui anotada a l'agenda. Vale? O sigui, podem determinar el comportament general del telèfon o podem dir, aquesta persona no vull que quan truqui el telèfon soni. Uh-huh. O que directament passi a...
De fet, això es podia fer abans assignant-li una melodia silenciosa.
Sí,
però era una...
Sí, hi ha aquella opció de dir, quan aquest truqui, no vull que soni i no vull saber que ha trucat.
També.
No, ja és ja fantàstic. No és bloquejar-lo, és el vull ignorar absolutament. Deixes d'existir.
Sí, i un deia, bueno, i així, i que també el tregui de l'agenda. Això ho deia pel Twitter.
No, no pots treure de l'agenda perquè llavors...
Hauria d'estar en una mena de llista
negra. Pots treure el nom i posar pesado número 1 o ignorado número 1, ja està. És només el número.
Portem molt parlant i...
Sí, només dir una cosa. Sí. No sé si els altres heu notat. Jo des que tenim iOS 7, i no sé si té a veure amb el centre de control o no, el Bluetooth em va moltíssim millor que abans. Mm. Abans, per exemple, d'enganxar-lo al cotxe i això, si ho feia quan pujava al cotxe i l'activava, normalment anava bé. Si m'havia oblidat i ho feia un semàfor, li costava horrors enganxar-se. Des que hi ha iOS 7, a més, com que és molt més fàcil, si pujarà un semàfor, el cotxe està en marxa, te'n recordes, i l'actives directament des del centre de control, és automàtic que s'enganxen al cotxe. Jo, automàtic, i abans no anava així.
Jo l'he provat amb el...
I això és una cosa que va molt bé, perquè amb Android no hi ha manera que vagin bé els Bluetooths.
Un segon, ara tornem. No, un moment, ara venim.
Ei, és veritat?
Xxt, ara venim.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Tornem a taula. A veure, abans de parlar de lo que és la interfície, deixeu-me dir algunes coses, que hi ha moltes, eh? La veritat és que és sorprenent la quantitat de novetats que té a l'iOS 7 de coses noves. Una és... Una cosa que es diu, atenció als que no sigueu més tecnològics, Multipath TCP, TCP. Aquesta és una tecnologia que no només és pròpia de l'iOS 7, es podria aplicar a altres dispositius. De fet, em sembla que l'estan estudiant en el Maverick, per ara quan tregui la nova versió de Mac, que el que fa és activar o aprofitar-se de qualsevol tipus de connexió, 3G, 4G, Wi-Fi, Ethernet, per connectar-se a internet i baixar la informació molt més ràpidament, per qualsevol de les vies. Per això es diu Multipath TCP.
Moment, m'estàs dient llavors que si porto el 3G i la wifi activada, el mòbil decidirà per quin camí va?
No, tu has...
Els fas servir els dos a la vegada.
Tu pots decidir...
Perquè jo activo la wifi perquè deixi de consumir dades en 3G.
No, a veure, però si tu tanques no ho farà. Ara, ja, si tu deixes obert...
No, perquè el 3G no el tinc al widget del control center. Per tant, no està pensat perquè tu apaguis el 3G.
A veure, els detalls de la implementació depèn, però en principi si tu estàs veient una cosa amb wifi en un aeroport i t'estàs veient un vídeo a YouTube i perds la senyal de la wifi, automàticament ell t'agafa el 3G, 4G.
Sí, però tu t'has quedat sense wifi. Jo estic parlant, si jo estic a casa i tinc la wifi encesa, no li donarà per dir,
és que la DSL d'aquesta és un castanyol. La prioritat de continguts. Jo he llegit l'article i l'article diu que de moment, l'única aplicació que està que té això incorporat, l'única que se sàpiga, és Siri. I potser té una lògica que ho sigui, perquè tu necessites una resposta immediata.
Jo això sí que crec que enganyaria la gent, eh? Si tu tens activada la wifi...
Depenent de com ho implementis.
Tu dones per fet que aniràs per la wifi. De fet, fins i tot la icona de 3G et desapareix del mòbil. Sí. O sigui, si no entens què passa per darrere, tu només ets un usuari que mira la pantalla, allà no posa que estigui en 3G enlloc.
Eh? I si tu li dius utilitza tot el que necessita? O sigui, prioritàriament Wi-Fi, si no 3G. O sigui, i si no també 3G.
Sí, però llavors has de tenir una opció que per defecte vingui a Wi-Fi, com passa segur... amb algunes opcions de sistema, que et ve per Wi-Fi, per exemple, el Downcast, tu te'l baixes i et funciona només en Wi-Fi. Tens una opció al settings que diu... Si no wifi, vols 3G? Si tu l'apretes a partir d'aquí és cosa teva.
Pels oients que no sabeu, Downcast és una aplicació que serveix per baixar-te o
sí,
per subscriure't.
Sí, és com podcast, però molt ben feta.
Exacte, molt ben feta. Tot i que han dit que ha millorat, jo no l'he provada. Això, coses que anirem, ja anirem parlant, perquè si no ens centrarem massa en funcionalitat, ja anirem parlant, però això són coses que a l'iOS 7 ha incorporat, no? I que no, en les versions anteriors no...
Jo només volia afegir que he llegit alguns articles de gent pro-Apple que deia que esto va a revolucionar internet. I em vaig quedar una mica...
El Multipath TCP.
Sí, però si això simplement TCP és simplement implementar el protocol i no tallar-lo amb una capa inferior del sistema operatiu.
Però que potser aquesta gent era la mateixa que quan va sortir iCloud deien que s'havia inventat el núvol.
Exacte, o quan es va invertir, o quan Microsoft va posar el multitask preemptiva en el Windows 95, van dir que havien inventat la multitask.
De fet, el multipath, que em sembla que vas posar-ho tu, Carles, en el guió, jo l'únic vídeo que l'he vist funcionar amb desktop, o sigui, amb escriptori, és amb un Linux.
Clar, això ja està implementat des de Linux, el kernel 3.2, em sembla, i altres sistemes tipus FreeBSD, però bueno, tot el que és Apple sempre és que guapos que són, que ben que lo hacen.
Que bonico, sí. Que bonico.
Però bàsicament...
Com que un critiquis gaire no et tornen a convidar, aquests talibans.
No, però sí, la marca el va parir. És que això simple és TCP, o sigui, la idea és que quan tu treballes amb TCP, el medi físic sobre el que t'estiguis comunicant queda amagat. L'única cosa que simplement fas que el sistema operatiu commuti intel·ligentment sobre una interfície i una altra.
A mi em sembla bé, l'únic que això, a mi em sembla que està molt pensat per als Estats Units, on la gent és veritat que té tarifes. De fet, la gent navega més amb LTE que amb wifis perquè deuen tenir tarifes planes de debò i no com aquí. Però compte que aquí...
Segons com va més ràpid.
I als Estats Units paguen un pastone pels LTEs.
Clar, però compte que aquí, que tenim tarifes de dades que són... Encara que ja són grans, però que has d'anar vigilant i si et passa et poden cobrar, compte perquè com aquí el mòbil comença a decidir per on va i de cop i volta digui, és que el 3G és més ràpid que la teva DSL, que jo estic segur que a casa meva deu passar sovint... Jo no sé llavors, i si no m'ho deixen controlar com acabarà la cosa.
No sé quins mecanismes de control tenim, però que sapigueu que aquesta tecnologia existeix en l'iOS 7. Interfície, vinga, que volíem arribar a aquest
punt. Ahir sí que puc opinar jo perquè l'he vist. Clar, jo és que no ho faig servir.
No, doncs vinga, opina.
És molt lletja.
Jo discrepo. A mi m'agrada molt.
Els primers iPhones, o almenys...
Espera, vaig intentar trobar un punt de trobada. Tots estem d'acord que les carpetes són horroroses.
Això sí. Això
vale,
sí.
Ja està, per això. Com a mínim aquest punt estem tots d'acord.
És que es confon massa amb el color de fons, no pots controlar el color de la carpeta.
És que sempre ho agarro, perquè veus allà una pastilla mig transparent.
Hi ha coses que han de millorar. Per exemple, una altra cosa que a mi no m'agrada és que les icones són massa grans. Per mi són massa grans.
No són iguals?
No sé, per mi jo ara les veig massa grans.
Jo ho veig molt pastel, és a dir, les altres versions era un caire
més
metàl·lic, més
Nancy.
Més gris.
Sí, és més Nancy.
Digue-li més senyor, o com li vulguis.
No, més Star Trek.
Bueno, això simplement s'ha de canviar els colors per... És el que es fa amb la moda. Aquest any venen els colors, són aquests colors el que toquen, i les versions antigues les veus i ara sembla molt... A veure, l'iOS 6 i ho veus molt antic. Per què? Doncs perquè has de fer que la mateixa cosa, doncs... sigui més, sembli nova i d'aquí dos anys ens canviaran altra vegada els colors.
No, jo estic d'acord amb el Marc, o sigui, poden agradar més o menys, però vull dir, jo el que no entenc és de debò les carpetes. És que a més les carpetes, si fas servir algun dels forts de pantalla...
Hi ha coses de les carpetes que són bones, que han superat el límit de les 16... Sembla que eren 16 aplicacions.
Però només t'apareixen no per pantalla, que abans t'han apareixit moltes més.
Però ara pots navegar. Espera't, i una altra cosa que també ha millorat és que aquelles aplicacions del sistema que no podies arrossegar dins d'una carpeta, ara ja ho pots fer.
Sí, per tant, com coses... l'aplicació d'estocs i tot això.
Aquestes que merdes, sí, que sempre posem a inútils. No?
Sí, però a nivell estètic, jo de debò que les carpetes, si fiques algun dels fons de pantalla que et ve amb l'iPhone, encara es toleren. De fet, jo portava una foto que no tenia res a veure amb les que venien per defecte i l'he hagut de canviar, perquè és que si les carpetes queden horrendes amb una foto, amb les que porten ells per defecte, encara més o menys, sobretot si amb els animats, encara són tolerables, que és amb els que sempre han ensenyat la interfície a les presentacions. Però t'hi fiques una foto teva i a la que darrere hi hagi tres o quatre colors perquè no sé què, la carpeta agafa una pastilla gris i és, no sé, horrorosa. Per això, seria molt més maca transparent.
Una cosa, sobre el tema del disseny, jo crec que hi ha dos tipus d'usuaris, diguéssim que hi ha, en funció de qui siguis, aniràs a petar Android o aniràs a petar a iOS. O sigui, jo, per exemple, porto molts anys que havia, fa molts anys em dedicava a customitzar tot el meu ordinador, a fer totes les històries, però al final, després de tantes reinstal·lacions i tants canvis, al final sempre he acabat anant per lo més estàndard, i aprenent la versió estàndard per no tindre que reconfigurar quan canviau d'una màquina a una altra. Amb la qual cosa, ara m'agrada, diguéssim, fer servir la versió base estàndard i no sé de molta història.
Doncs llavors, amb Android i el launcher, deus estar encantat de la vida.
En canvi, els usuaris d'Android són de me vaig a posar aquest widget aquí, me vaig a posar aquesta història en allà...
Però, Marc, després tens el launcher i les tens totes per ordre alfabètic. És que no tens ni que ficar-te res a l'escriptori si no vols.
Jo discrepo i molt. Vull dir, jo sóc dels que fa servir escriptori i té 4 o 5 widgets, però ara igual porto 4 anys amb la mateixa configuració de les 4 icones que necessito aquí, el calendari allà...
I tot el més al launcher.
I el widget, sí. I jo m'agrada distingir també una cosa entre estètica i funcionalitat. Vull dir, vale, ara estic posant aquí a parir els colors pastel, però si el sistema o el disseny que hi ha darrere és bo, em dona igual els colors pastel. Vull dir, no em compro un telèfon per presumir d'unes icones, sinó per una sèrie de funcionalitats. I si aquestes funcionalitats són molt millors, independentment de la icona, home, et molestarà més o menys, però trobo bastant més important que el que ofereixen estigui millor.
Hi ha una altra cosa que el Marc i jo estarem d'acord, perquè de sobte som Mr. Magús, és que l'iOS 7 és molt més llegible.
Compte, Tomàs,
digues.
Perquè jo també em pensava això, però es veu que depèn del tipus de cascamenta que tinguis a la vista. Per exemple, a mi les fonts de l'iOS 7 el fan que sigui molt més llegible. Però jo tinc astigmatisme i hipermetropia i, en canvi, la meva dona té miopia perquè a casa ens agrada tenir una mica de tot.
Ah, jo tinc la mateixa cascamenta que tu. Jo tinc astigmatisme i a mi m'agrada molt més aquest a l'iOS 7.
Exacte. Però llavors el que sí que hi ha és un truc que es veu que si fiques en el menú d'accessibilitat pots ficar les fonts gruixudes i llavors automàticament et trobes amb les fonts de l'iOS 6.
I això perquè és bo per la gent miop?
Bueno, es veu que, per exemple, la meva dona, que és miop, veu més bé amb les fonts més gruixudes. I, en canvi, tu i jo ens agrada més la lletra més prima. Pues
jo no tinc cascamenta ocular i noto més petit.
Què parles? Què parles?
No, noto més petit i ja estoy casi en edad de tener vista cansada. O sea que... Demanda...
Com t'agrada més? Tu, amb l'iOS 7 o
el Carles ve a la tertúlia per venir de guais.
Ve de guais perquè ens porta la xustaca nova i...
Sí, perquè, bé... I perquè no té la vista cansada, va. Què deies, perdona?
No, res, que jo he notat més petites les lletres. De...
Més petites?
Sí, és l'únic que m'ha molestat. Però més legibles? M'he acostumat a les icones, colors, llampants i tot, i m'agraden, però...
A mi la lletra petita m'agrada, eh? Però també és veritat que un que veig bé, una hi hagi lletra petita que t'ocupi poc espai, a mi m'agrada.
Ja tindreu...
Però sí que crec que hauria de ser configurable perquè cadascú, encara que quedés lleig, fins i tot, hauria de poder ampliar la lletra tot el que volguessis.
Accessibilitat.
Jo tinc posat al Twitter que només puc llegir dos tuits per pantalla.
Clar, que és això, o sigui, l'estètic està molt bé perquè el Johnny Ivy i altres com ell d'altres empreses surtin a fer-se su pajarilla mental, però que al final que l'usuari que compra un dispositiu ha de poder interactuar amb ell. I si tu vols ficar les coses grans perquè tu et va millor gran, l'estètic hauria quedat en segon pla.
Un moment, ara venim.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta mossegui.
Molt bé. Ostres, ens hem menjat tota la tertúlia de coses que no tocaven i ara estem superdespistats.
Això et passa per carregar-te en el guió, Tomàs.
Tens raó. Però bé, és que ja he anat recollint tots els suggeriments que heu anat fent. Anem a parlar del 5C i 5S.
Atenció, sorpresa, el 5C no s'està venent molt. Oh.
Però
depèn d'on. Depèn d'on. Depèn d'on.
Això és normal, Raül.
Als Estats Units sí, però...
No, a veure, només s'estan venent als Estats Units i a 4 i a 6 o 7 països més, que són, diguéssim, els, diguéssim, on hi ha més poder adquisitiu. I llavors, els que han comprat el primer cap de setmana el telèfon que han anat a fer cua i han anat allà com uns friquis, són els que van a comprar-se el guapo. És la compra aquesta impulsiva de... Vull un iPhone 9 i vull el superguai! Mentre que l'iPhone 5C serà el que es quedarà durant tot l'any en les estanteries dels Apple Stores i dels dealers dels operadors, i la gent l'anirà comprant mica en mica. I veuràs per la temporada de Nadal, doncs, per regalos de nens, com caurà més. És el substitut de l'iPhone.
Regalos de nens, però per exemple, parlant d'un mòbil de 600 euros, de 600 cap amunt. Sí, vol dir, per quins nens teniu vosaltres?
Avui dia els nens...
Avui dia els nens.
Els nens tenen mòbil. Si li fas un contracte, doncs et sortirà per 200 euros. Regalo de Nadal.
A mi aquesta frase d'un contracte sortirà per 200 euros, i sisplau, desterrem-la ja. Per contacte per 200 euros vol dir que al cap de dos anys n'hauràs pagat 900 en lloc de 600, sisplau.
O més.
O sigui, desterrem aquesta frase perquè és que si no sembla que els regalin. I Movistar no regala mòbils, nens. Vodafone no regala mòbils, nens. Creieu-me.
No.
Jo vull dir que, parlant de dades, perquè ens, tot i que critiquem, Apple ha tret dos tipus de telèfons nous. Vale? Ha tret dos tipus de telèfons. Ho dic perquè quan fins ara han anat actualitzava d'un model antic a un model nou, no treia dos models. Uh-huh. Tot i així, 2011, llançament, la primera setmana, iPhones venuts, 4 milions. El 2012, quan va sortir el 5, primera setmana, 5 milions venuts. I enguany, el 2013, amb el 5C, 9 milions. O sigui que déu-n'hi-do, tot i que, insisteixo, són dos aparells nous.
Jo no sé, totes aquestes xifres que donava una empresa, no perquè sigui Apple, la que sigui, sempre amb pinces. Molt amb pinces, perquè al final les de debò són les que es diuen quan hi ha una junta d'accionistes. Tot això és màrqueting.
Doncs anem a parlar del 5S, si us sembla. Ja sé que cap de nosaltres que estem aquí l'hem pogut tocar, entenc.
Però hem llegit molt sobre el tema.
Però hem llegit molt sobre el tema i, per tant, ens veiem autoritzats a dir les mateixes tonteries que diem a cada...
I si no, és igual. Palante.
Palante. Què en penseu? L'empremta digital.
Jo tinc dues preocupacions molt grans.
Digues.
La primera és que si jo, quan la meva filla ara té un any i mig, quan sigui més gran, estaré fent una becaina, vindrà amb l'iPhone i es comprarà aplicacions amb el meu dit. Perquè si un amic meu li van fer una cara amb un mapa al seu fill de 3 anys,
mentre imagina que no pot fer.
Això és la primera preocupació. La segona preocupació és que els Apple no han pensat en els Men in Black. Ells no poden fer servir aquesta característica perquè els hi cremen les empremtes el primer dia.
Però això en els mugrons...
Ja, de totes maneres, penseu que la incorporació de l'empremta digital no és una cosa que hagi incorporat Apple relacionada amb la seguretat. Ho ha fet relacionada amb la comoditat.
Però a mi això fa molta gràcia,
sí,
Tomàs.
Sí, perquè hi ha l'empatada, eh? Hi ha hagut un expert en seguretat que ha agafat, ha fet un mollo
de... Si ho obres amb els mugrons, és que, per això us dic que no té res a veure amb temes de seguretat.
No, no, no obres amb els mugrons. És que tu pots fer que el trasto reconegui el teu mugró.
Només registres el mugró i no l'empremta.
Perdona, Marc.
Exacte. Només... No és que tu un cotes el dit i fotis un mugró. Per favor,
només s'ha aprovat el mugró o s'ha aprovat alguna cosa més?
No, a veure, és que per què és passant?
Estem en horari infantil,
realment recordo, vols saber-ho? La pregunta és, realment vols saber-ho?
Però, no. Escolteu, però a mi...
Tomàs, com saps si algú ha posat la punta del...
A mi em fa molta gràcia això de no és per seguretat, és per comoditat. Ah, que bé, deixo jo la porta a casa meva oberta, així no he de posar la clau cada vegada per entrar i sortir. O sigui,
aquest
llavors,
és el problema.
Per què ho poses? O sigui, llavors, compra aplicacions sense posar ni contrasenya ni el dit ni res. O sigui, per mi...
Carles, però és molt més segur, fer-lo del dit que no un password de quatre lletres.
No, és molt més segur fer-lo del dit que no un password de quatre xifres que la gent no el posa. Vale?
Ah, exacte.
Aquí.
Però estàs parlant del PIN code o de la contrasenya per instal·lar-te i comprar-te una aplicació?
El que és xulo és allò del patró aquell d'Android.
Pots activar o desactivar, això ets tu lliure de decidir.
Un segon només. Nens, el patró d'Android tampoc el feu servir. A l'estiu, agafeu un mòbil que el faci servir, poseu-lo de canto i veuré com el patró surt, vamos.
I a l'hivern també.
Però a l'estiu, tela.
No podeu confiar com a una capa de seguretat sèria en aquestes coses. Ni un número de quatre xifres, ni un patró, i lo de les empremtes ja s'està veient. Jo crec que el problema està ja no només en que es facin servir lo de les empremtes, sinó en la cultura que estan creant. Vull dir, ara que hi ha tota la polèmica que si la NSA, l'Snowden, que si les empremtes es guardaran al telèfon o no, que a saber on van a parar, que ja ni vull saber-ho.
Sí, jo, és que jo només vull saber una cosa això d'empremta. Quan tu restaures un telèfon des d'iCloud, també et baixa l'empremta ja reconeguda?
No va iCloud.
No va iCloud.
És que aquesta és la clau.
Segons
perquè, si no...
han dit... Però és igual, la cultura que estan creant, i això ja és una qüestió purament d'educació al marge de tecnologia, és que la gent s'acostumi a deixar aquest tipus d'informació, com ara empremtes i, de més, en un telèfon. És a dir, és una cultura, com dèiem abans, per la comoditat de no haver-me de recordar el password, i estan creant la comoditat de tenir les meves empremtes guardades a una altra banda. Si això va més... No sé fins a quin punt... Sí, però ara com ara...
Això ja ho té la pasma, o sigui, tu vas a fer-te el DNI i en el meu criu de 6 setmanes ja l'hem
fet. Sí, li prenen les empremtes, però és que ara tu t'estàs gastant 600, 700, 800 euros en un telèfon i gustosament li estàs donant les teves empremtes. I això ara és un exemple, i la policia té el mateix, però cap on es pot anar?
Hi ha un govern que no és el teu, que aquest és un detall molt important.
Això, part.
Bueno, però a veure, Cupa, també has de pensar una cosa. Quan tu te'n vas al McDonald's i et prens una Coca-Cola, també deixes les empremtes allà.
Sí.
Les empremtes és el més fàcil d'obtenir d'una persona, tio. És, et té l'Uma Thurman i et dona una copa de xampany, doncs ja està.
Ui, tu deixes les empremtes i un parell de llàgrimes.
En qualsevol cas... Ja som anat a somni. Algú va veure Gataca i des de llavors...
Sou una mica conspiranoics, perquè si hi ha algun lloc on deixes més les teves empremtes, i ho poso entre cometes, no veieu el gest, és quan feu servir una aplicació. Quan feu servir una app, tot el que feu amb aquella app, navegueu, el que feu, el que reviseu, tot allò queda registrat. I a més encara us diré, pitjor que amb una cookie d'un navegador, perquè sobre una cookie hi ha una certa, entre cometes, legislació, però el que una app pot conservar del que tu fas contra aquella app, no té ningú.
Sí, però només dues coses, És que l'empremta és a més, o sigui, ningú diu que tot l'altre estigui bé, sinó que això és una cosa a més de tot això que has dit, a més d'estar-lo a l'empremta, i a part que el que utilitzen els governs per reconèixer la gent, sobretot en controls policials, aeroports, són les empremtes. Sí, no fan servir altres
coses. I això
coses.
És un fet, de les empremtes. Vull dir, ara, òbviament, és una xorrada dintre el que cap, però ja deixa oberta la porta a saber que...
Un cop ho tenen, ja ho tenen.
Bueno, tenim molts temes damunt de la taula. Anem a... Només una última cosa, per tancar el tema de l'iPhone 5S. Reviews i més reviews i més reviews diuen que el telèfon vola. Amb el nou processador de 7 i l'M7, que és el coprocessador, aquest telèfon va cagant llets.
Diré el mateix que vaig dir quan això van comentar del Galaxy S4. Pues vale, però, amb surti... però amb l'S3 n'hi havia, per el que fa qualsevol persona, n'hi havia de sobre, i amb l'iPhone 5 n'hi ha de sobre.
Sí, d'acord. Ara venim.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Val, no volia deixar-me, si tens raó, el Carles em feia una indicació de guió, que en David Caules ens va comentar que el botó de l'iPhone 5S al final és mecànic, que s'havia estat especulant, que com seria i tal, i dintre d'aquesta part mecànica, damunt porta el sensor. Vol dir que
és l'element que s'espatlla més de tots els iPhones.
I el botó superior també.
I aprofita per demanar-se quan Apple farà el canvi, per fi ficar els botons com els...
A l'Android, el famós back que ja diu el Marc que no. Anem a tancar aquesta primera part de la tertúlia, anem a relaxar-nos perquè hem estat parlant més de mitja hora llarga i quan tornem continuarem tractant d'altres temes. Ara us deixem...
Digues la veritat, la música no és per relaxar-nos nosaltres, és perquè els nostres oients puguin fer una mica de peron.
Exacte.
Perquè altres temes calfan al cap.
Us en recordeu del Josep Bordes, del Pepet, que va estar aquí en el programa 116?
El vaig veure fa poc, que era una cançó relacionada amb la Via Catalana.
Justament aquesta que escoltareu ara és el vídeo oficial de la cançó de la Via Catalana.
Ja sembla el Marc, no m'he mirat aquesta part del
guió. Escoltem la cançó que surt en el vídeo.
Sí, perquè... Exacte. Perquè...
Per la ràdio encara no matem vídeos.
Exacte. I a més, no només està en Pepet, sinó que hi ha molta més gent. I el somni del xiquet que dorm al braç, la mare que li dona de mamà. I es vell que just baixava a comprar espai, que s'ha trobat la via i s'ha quedat. I el jove amb tot a guanyar i res a perdre per cridar. Ei, independència. Qui vulgui jugar, que s'agafi de la mà.
I que desbloquegi l'iPhone.
I que desbloquegi l'iPhone amb...
Penseu una cosa, si tota la gent que s'ha comprat un iPhone 5 ara la setmana passada haguessin muntat una via, haguessin posat muntar la via americana, eh?
I tant.
9 milions de pavos allà...
Seríem com la muntanya... Com...
Tota la ruta 59, tota la ruta aquella 59, allà aquella de...
Com la muralla xinesa, que es veu des de la Lluna.
Això em sembla que no és veritat,
no,
eh?
És llegenda urbana.
Llegenda urbana, val.
Aquí en Coque i en Josep Ruano i la Sílvia et saltarien el coll, eh?
Pensa que en Josep Ruano, qualsevol inexactitud, ets...
Sí, té un detector de bullshit.
Sí.
Que la nostra defensa podem dir que estem en una tertúlia. En la tertúlia es diuen coses sense...
Que a vegades no tens...
Bueno, com a totes les tertúlies perdona, que s'emeten en aquest país.
La base d'un tertúlia és parlar de coses de les que no tenim puta idea, com si fos el millor expert del món.
Exacte. Per això t'hem convidat a tu ja des del primer...
Ho sé, i us estic eternament agraït.
Sí, jo crec que si al final féssim una enquesta o un test de rigorositat, no sortiríem tan mal parats com ens pensem, eh?
No, perquè tenim la sort que estem en un món on d'il·luminats que parlen de coses sense tenir ni idea, n'està ple. Llavors, mira, sí, com és allò de que entre los tigos el tuerto es rei, doncs més o menys.
Bueno.
No, en el país dels tigos el tuerto està en la càrcel.
Ludo, nova reforma del Codi Penal, com afecta la propietat intel·lectual i les descàrregues? A veure, explica'ns-ho. Sí,
això és fantàstic, el Gallardón està a tope, a part de que, entre altres coses, vol privatitzar el registre civil i no sé quantes coses vol fer. Bueno, doncs a veure, una de les coses que hem de tenir en compte a l'entendre aquesta reforma és que Espanya té unes relacions comercials i polítiques amb Estats Units, i una de les queixes que fa anys que està fent Estats Units des dels lobbies que hi ha allà, o sigui, els lobbies pressionen el govern i el govern pressiona el nostre govern, que de moment és el nostre, que diu això, és que som una colla de putos pirates, no? I llavors s'ha fet ara una reforma que no està en la línia, no està en la línia de lo que tenen a França o Anglaterra, això dels tres strikes, o la línia de que no pots mirar porno a casa d'Anglaterra i tal, però déu-n'hi-do, eh? A veure, d'entrada hi ha una cosa que diu, bueno, es persegueix l'explotació econòmica, reproducció, plagi, distribució, comunicació, sense autorització, vale? Sempre i quan sigui per obtenir un benefici directe o indirecte.
Clar, aquí la clau és qui decideix que tu en allò estàs fent un benefici indirecte.
Exacte, la clau
aquí
és l'indirecte.
Aquí quan es passa al Tribunal Constitucional i el que te diguin, tio. Ja està. Bueno, a partir d'aquí... Clar, allò és el problema, està que aproven aquest tipus d'històries i és quan ja la por ja fa que moltes coses d'allò... Per exemple, si tu tens un blog i tens un anunci en el teu blog i en el teu blog poses un link a una cosa pirata, estàs obtenint un benefici indirecte i et poden caçar.
I com benefici indirecte pot ser que tens una pel·lícula o el que sigui a casa per la qual no has pagat els 18 euros i, per tant, indirectament has guanyat 18 euros. Perquè l'indirecte és molt ampli. Llavors, tu només que no hagis... Perquè directe vol dir que jo això t'ho venc i guanyo diners. Però només que hagis deixat de pagar diners ja és un benefici indirecte. Per tant, qualsevol cosa que tinguis... Catacrac.
Exacte, és que és molt... I a més, sobretot, hi ha la part aquesta de la por. Després hi ha una altra cosa, que és que qui faciliti medis per suprimir o neutralitzar cracs o mesures tecnològiques de protecció, és a dir, eines per eliminar el DRM, reapers, qualsevol cosa que sigui per eliminar coses d'aquestes, el facilitar-ho es tipifica com a delicte.
Els de Google van demanar una sala de lo penal només per ells, eh?
Ja.
Sí.
Perquè, vamos, que no es pot fer hacking creatiu.
Bueno, no sé si es tipifica com a falta o com a delicte, però està tipificat d'alguna manera. I llavors el que diu és que en ningú cas s'actuarà contra usuaris o buscadors neutrals ni contra programes que fan servir P2P. Vale? En principi no aniran contra el P2P, però de moment, però la idea és com comparteixis el link... Tururu, vale? O després està per és la cosa està fotuda. I lo xungo és lo següent: les conductes més greus es poden ser sancionades fins a 6 anys de presó. És a dir, que tu ara agafes un parell de bats de béisbol i un pot de gasos lacrimògens, et presenta en un centre oficial, et dediques a hostiar per comentaris,
et presentes en un centre oficial català. Perquè si no fos català, igual...
Genèric, un centre oficial genèric enmig del centre de Madrid. Et dediques a hostiar la penya, hòsties en els periodistes, en els segurates, li fots un parell de clatallots amb un parlamentari, tires gasos lacrimògens en un lloc on hi ha nenes, 300 euros.
Ah, està bé.
Et pirateges l'últim episodi de Breaking Bad, 6 anys de presó. toca-te'ls.
No, encara és pitjor. És que depèn de quin tipus siguis, et pot caure menys pena per una violació que per piratejar-te una pel·lícula. Jo crec que aquí la broma ja passa de llarg. O sigui, una cosa és fer gràcia i fer dir, com han dit, quatre xorrades, però o sigui, que arribin al punt de que això pugui ser més condemna que una violació, és que em sembla increïble.
No, és que aquí hi ha interessos, de certs lobbies americans que han pressionat i que volen que a Espanya ens portem una mica més, comportem una miqueta més amb la pirateria, perquè es veu que Espanya està, diguéssim, surt en els rànquings com un dels països més piratonguis.
I ells, els pobres, estan en la ruïna.
Doncs ja sabeu de què va això de la nova reforma del Codi Penal i fins a on pot arribar. En principi haurem d'esperar jurisprudència. Carles, tu ens volies parlar ara de concurs de presentacions creatives que fa un conegut teu, que és en Roger Pla, sí. Prat, i a més tu també parles de presentacions. A veure, explica.
Pues mira, en Roger Prat té un blog que es diu presentable.es i que mm-hmm. està molt bé i ha tingut una gran idea que és, bueno, com que molta gent es queixa que moltes presentacions són avorrides i pesades, doncs i que no s'atreveix a ser creatiu en un context, diguem, professional, doncs, bueno, faig un concurs de presentacions creatives, perquè així ningú té excusa i així cadascú es pot posar a prova fins on arriba. Això ha anat buscant patrocinadors i, bueno, hi ha més de 2.000 euros en premis, que un projector Epson, un picoprojector per a iPhone...
Més pressupost ell pel concurs que mossega la poma.
Té ell més pressupost per un concurs que mossega la poma en diversos anys.
Per això, Des que he arribat jo aquí, que no, sumant no hi ha hagut tant pressupost.
No, i plorant... Bueno, en fi, després us explico una cosa. Digues.
No, doncs res, això, animar la gent a que s'hi presenti. Això sí, les bases, doncs, que se les llegeixin. Una de les coses que diuen és que s'ha de tenir la majoria d'edat i que s'ha de fer un vídeo de 3 minuts en castellà. Però bueno, que si ho posarem a les show notes, suposo...
I això del teu presentàstico, perquè...
Bueno, jo el Roger el vaig conèixer perquè tinc un blog també de presentacions que es diu Presentàstico i a partir d'aquí per Twitter ens vam conèixer i hem fet històries vàries. És un blog per animar la gent a ajudar a parlar en públic.
És no només fer presentacions, sinó a més com les tires endavant, com les defenses davant de la gent, no?
Sí,
tu
sí.
Això ho practiques molt, però jo t'he vist amb els teus alumnes que els forces una mica que surtin a la palestra, surtin a l'escenari, parlin en públic, defensin una idea, la justifiquin i a més també apoyes a que la resta que estan d'oients preguntin, interactuïn i fotin canya, no?
Sí, exacte. Sí, a vegades són els pitjors jutges, els propis alumnes.
Sí. Els mateixos companys d'un, no?
Exacte. I, bueno, la idea és que vam començar molts amb el com fer PowerPoints bonics i al final, els que tenim aquests blogs, ens adonem que és molt més que fer PowerPoints bonics, no? Que és com això, captar l'atenció, com explicar històries, com influir, com... I, bueno, d'això parlem en aquests blogs.
És que una presentació no és un PowerPoint bonic, és el que fa el presentador i el PowerPoint bonic és el suport.
Exactament.
Sí, de fet, el PowerPoint és el de menys. O sigui, no és ni bo ni dolent. Si el tio és un plom, és un plom. I si el tio fa amè, ho fa amè. És que no.
Per això el famós llibre que suposo que tots hem llegit, The Presentation Zen, del Guy Kawasaki, es diu, no?
Guy Reynolds.
El Guy Kawasaki era el que era evangelista de... Era evangelista d'Apple,
sí.
I ara està portant el tema de telèfonos de Motorola.
Correcte, doncs això, el Guy Reynolds. Doncs aquest senyor, que està molt bé, perquè descarrega aquelles presentacions tan absurdes, i jo sempre, també n'he fet moltes, les he hagut de defensar en públic. Una de les coses que he après és aprendre't molt bé, o sigui, a simplificar, i quan ho tens tot molt simplificat, tornar a mirar-te-la i tornar a simplificar. Les idees poden ser complexes però les has de tenir interioritzades tu, no val allò de preparar una presentació de corrents a explicar-la i després que és com una obra de teatre
i una bona col·lecció d'acudits dolents.
Exacte, sobretot dolents.
És molt important, han de ser dolents perquè si són dolents i la gent riu és que vas bé. Si expliques un acudit bo i riu, bueno, cony, és que era bo.
Exacte. No ens dona temps de parlar de Fontblocs, però és un tema molt interessant que jo el mouria per una propera tertúlia, si no tecnològica, semitecnològica, però sí. És un tema molt interessant. Per aquells que vulgueu, només l'introdueixo, és un telèfon que es fa a base de que tots els seus components són mòduls.
És una idea, és un concepte.
És una idea.
No existeix com a telèfon.
Un concepto.
Fontblocs. Us posarem l'enllaç, però en parlarem en detall en un altre...
Sí, que no, al final no us he explicat. És un concepte de telèfon que tu podries muntar-te també com si fos un Lego. Tinc la peça de la ràdio, la peça de no sé què, i tu t'ho enganxes tot i ja està.
El programa ha passat volant, encara ens queden les propostes. Tot i així, abans d'escoltar-les, un moment de música... amb el nou senzill dels amics que ja han sonat aquí moltes vegades, de Born 54, que es diu la cançó Si Pogués. Per cert, jo, el Blai Carandell, que és el seu cantant, ens va enviar una invitació, no us vaig dir res, me'n vaig anar jo, la vaig aprofitar jo.
Sí, m'ho va dir el teu Twitter
o el teu
Instagram o algun d'aquests.
Correcte. Doncs jo vaig anar a la invitació a veure'ls en directe, que per cert, molt bé, i a més tenen un club de fans, tot ties.
Sí, que ja sabeu, Mossegui, si voleu enviar coses per fer-nos la pilota al Marc o a mi, l'envieu al programa perquè se les queda el Tomàs.
Va, les quedo jo. A Bor 54, si pogués. Tirem?
Estàs esperant la sintonia de les propostes. Perdó, que m'ho feia a sobre.
Que m'ho feia a sobre des d'abans d'entrar al podcast. Això.
Bueno. Comencem amb la primera proposta, Mossegui, en Roger Tallada. De fet, jo diria que aquesta proposta que ens envia ell algun cop ja ho hem recomanat, però no està més tornar a fer perquè està molt bé, és molt interessant.
Podria ser.
És un webcòmic que es diu The Private Eye, que és com l'investigador privat, que es publica només online i és per donació. És un còmic de dos autors molt coneguts. El guionista és Brian Kochbagen o algo així. No me'n recordo ara com es diu.
Aquest és un senyor que feia furgonetes?
No, aquell és Volkswagen.
Ah!
I en alemany,
i
sap
el Marcos Martín. Doncs el que deia, es publica online, a més està obert a les traduccions, o sigui que una de les llengües en les que es publica és en català també, i tu t'ho baixes i pagues el que vols. De fet, te'l pots baixar fins i tot gratis i pagar després d'haver-te'l llegit, si vols. I està molt bé, és molt interessant. És dels còmics que més estan portant premis perquè és una bona iniciativa, molt bona.
Mm-hmm. Carles, tu també tenies una proposta.
Sí, jo que tinc la xustaca nova, estic molt content. Mm-hmm. Doncs vaig provar una aplicació que es diu MJ Interactive Whiteboard, que és com tenir una pissarra digital interactiva de baix cost. És a dir, tu comences a escriure, tens com una pissarreta, i llavors diu compartir, i llavors vas a un navegador d'un altre ordinador, per exemple, amb Ethernet amb el projector, i fiques l'IP que et diu el programet. Amb el que tot el que dibuixes a la pantalleta et surt a la pantalla amb el projector.
I es poden connectar tots els alumnes, per exemple?
Bueno, jo el que faig és un projecte a la pantalla i, per exemple, em poso al final de la classe, perquè si no els alumnes, curiosament, es distreuen, però si estic jo, no.
Mira, costa de creure, eh?
L'amic, sembla que està, no sé si a Nova York o a algun altre lloc dels Estats Units, l'amic Sinerbov, ens dona una proposta, Mossegui, que és que escoltem un dels darrers podcasts de l'internauta, que es titula La guerra de successió al supercomputador, que suposo que parlarà de la mort del desktop i de l'augment de les tauletes.
Com li deien, l'era post-PC?
Post-PC, una cosa d'aquestes.
En Rafa Rodríguez ens informa que Google ha posat a iOS i a Android l'app QuickOffice, que és el sistema que permet obrir fitxers de l'Office, de Microsoft, a dintre de Google Drive. Això fins ara no es podia fer en un iPhone o en un iPad o en un Android, i ara ja es pot, l'aplicació és gratuïta.
Ell deia que editar-los, però jo tampoc he pogut editar-los.
Jo no he pogut, eh?
Sí, jo també estava
perquè
provant-ho.
Perquè, de fet, amb l'aplicació Drive ja es pot fer això, de veure els documents. Jo tinc amb
si els has pujat, sí.
El que passa és que tu no pots pujar fitxers d'Office. O sigui, tu no pots obrir en una aplicació de Word o d'Excel. Aquest és la diferència.
Jo el que veig és que qualsevol document, sigui full de càlcul o tal, et genera un PDF que el pots mirar, però editar no ho he aconseguit.
Jo la veritat és que no he provat. El que sí que també cal dir que és que Google va anunciar que el qui s'ho baixés abans del 26 de... ja ha passat. No sé quin dia de setembre, és que ho he vist ara. Donaven 10 gigas gratis a Google Drive durant un o dos anys.
Bueno, i acabem. Marcel Huguet, el nostre amic de Montblanc, ens recomana Block and Roll, festival d'escalada de Montblanc, que serà aquest proper dissabte 5 d'octubre, amb concurs d'escalada, bloc, tallers diversos, música, espectacles i moltes coses més. I marxem, tanquem propostes Mosseguis, i la setmana que ve ens visitarà... Ui, ara sí. La propera setmana a Mossega la Poma ens visitarà el jove periodista Marc Serena, que ja vam tenir per aquí fa bastant temps, que és autor del llibre La Volta dels 25, un llibre que va guanyar molts premis, per cert, i ens presenta un nou llibre que es diu Això no és africà, sobre la homofòbia a aquest continent, i també en parlarem de l'homofòbia a altres llocs.
Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent, ens podeu enviar propostes, comentaris, el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat o al nostre Twitter, que és @mossegalapoma.
Molt bé, senyors, ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.
I no oblideu d'opaminar-vos i oxitocinar-vos i de tot.
Això mateix.
Adéu. Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.